Vilanova, que està coproduïda per IB3.
I anem amb una darrera hora perquè al voltant de les 8 i quart, menys quart, els bombers han rebut un avís de conconat d'incendi en fase inicial a Milà, al Centre de Tractament de Residus de Menorca. Un foc que s'ha originat a l'abocador i fins allà s'han desplaçat bombers de protecció civil i policia local, que ara mateix estan actuant a la zona per controlar-ho. Hem arribat a les 9 i 4 minuts, torna tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. Xiu, xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ara és moment de saludar la Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com anem?
Molt bé, bon vespre, com estàs?
Molt bé, i tu,
molt bé.
Què tal per
Barcelona?
Molt bé, avui me sent el típic que diuen d'una hora més en Canàries. Pues això és com avui, una hora més tard, són les 9, però bueno, amb la mateixa energia. I te diré que quasi tot més, eh? Perquè sí, he pogut sopar.
A més, pots ser desbordant, si tens més energia del que
sí,
és habitual.
Bueno, la contenim. Però he dit que he sopat una mica, cosa que no sol fer. I
ara de
no,
de cap sopat, com a Maria Antònia?
He sopat una quiche de bròquil, que és ideal, perquè te la fas i em pot menjar 3 dies. Bueno, si menjo 50 grans cada dia, com és el meu cas, però me la vaig dosificar.
No, a tothom li bastaria.
No, certament no. Pots
això, Maria Antònia, ja t'abans que no m'ho bastaria. Home, una quiche de bròquil.
Ja
i més, te dura 4 dies. Ja va ser ja greu.
Ja, sap greu tan jove, però bé. Després s'arregla amb el gelat. Ara ja estem a l'època de menjar aquest tipus gelat petitons.
Sí, sí.
Dos gelats en el dia. A vegades, els divendres, me permet menjar-ne dos.
Ben fet, perquè si no tens una pujada de sucre.
Encara no l'he fet, el gelat, encara no.
Molt bé.
Molt bé, Eda, va, començem amb el que xerrem avui, perquè no serà un sentiment, sinó un estat de què tenen les persones. Ja deien que va, són sentiments, estats, idees, bé, un pel que vulguem. Realment, a vegades diuen que el fet de ser-ho ens fa més feliç, o per contra, n'hi ha que diuen que és el perill més gran que hi ha si no són conscients de que ho som. Avui xerrarem de la ignorància. Que somos lo que somos, y si no lo quieres ver.
Que no veuen que no sent. Ara, quina traducció que he fet del castellà.
Anaves a dir corazón.
Ojo, és que no veuen corazón que no sientes un poc això, no, Maria Antònia?
Clar, ulls que no veuen, coca no se'n dol.
Però, de totes formes, has posat Eres tonto del Canto del Loco, aquesta cançó, però no volen parlar de persones que són curtes, sinó de... És a dir, la ignorància no és el mateix que la beneit.
Clar, a veure en què s'apareixen i en què se diferencien, no? L'ignorància és l'estat de qui no saps res en general o en relació a una cosa. O sigui, altrament dit, l'absència de coneixement. Per exemple, molts de filòsofs consideren l'ignorància, no?, com l'estat natural de les persones o, de fet, com la naixença de l'ésser humà, no? Aquesta cosa de la tàbula rasa, de la ment de Sant Aristòtil i, a mesura que ens anem fent grans, i anem escrivint conceptes i tenim idees i de més. Clar, després teníem el que seria la beneit, curt, no? Quantes maneres he de dir algú que no és gaire espavilat, no? El meu preferit és no es deu primers. Una altra manera de dir algú que no arriba, no? Clar, en tot cas, l'ignorant no en sap, però pot aprendre. En canvi, l'estúpid sembla que no té la capacitat per comprendre, per arribar a conèixer.
Això que, com a ser ignorant, ho és per ignorància, valgui la redundància, no?
Exacte, o sigui, que té la capacitat d'aprendre, però potser ho desconeix. En canvi, com tot el que ja han xerrat com a més pejoratiu, és com a gent que realment no té la capacitat de saber que no ho sap. Pot ser, m'enteneu?
Perfectament.
Sí.
En tot cas, és un programa de ràdio que de ser ignorància n'ha fet una virtut i se diu La nit dels ignorants.
Per qui no conegui La nit dels ignorants, Maria Antònia, com ho explicaries?
El programa bàsicament consisteix en rebre telefonades dels oients que fan preguntes. I el que és curiós és que els mateixos oients tornen a cridar i responen a les que ja s'han fet. Llavors és com una ràdio bastant participativa, no? S'emet des del 1987 i a dia d'avui encara està en emissió i és com a altes hores de la matinada, no? És vera que ha anat canviant de presentador, però el primer presentador i creador va ser en Carles Cuní, que va presentar fins al 96, s'emetia a Catalunya Ràdio. Però sabeu que aquest presentador, en Carles Cuní, li agradava a moltíssima gent, però a vegades no li agradava a tothom.
Per què no?
No m'he fet fora. A tu, si teniu aquí un muntatge als Cuní, que és l'hòstia.
Ah, aquest és el problema, eh?
Quin és el problema?
No ho sé, el muntatge que tenim. Quin és aquest muntatge?
Tenim un muntatge aquí, home.
O... Home, explica-m'ho tu, perquè em farà molta il·lusió saber-ho.
Et farà molta il·lusió saber-ho?
Sí.
Molt bé, doncs jo no sé com senzillament els directors de Catalunya Ràdio amb la teva mala educació característica et mantenen aquí aquest programa, té molta audiència. I té molta audiència no per tu, és pel programa que és bon, sí. M'entens?
Això li deien en Carles Cuní el 91, un
oi que
va tornar en directe i li va dir, mira, tu el que ets, t'han donat el programa perquè no tens ni mèrits. La pregunta que vos faig és, imagineu-vos que algú vos crida i vos diu això.
Home,
què faríeu?
Jo crec que els nostres oients no són tan...
impertinents.
Sí, exacte, gràcies. Anava a dir dolents, però... crec que ningú mos ho faria. Ah, que no mos ho faríeu, estimats oients. No, no.
No,
no, no, no, no, que tu cridi, no, que tu, 1399, no, 00.
Exacte. Ara no el direm al telèfon, Maria Antònia.
No, no, no donarem idees a ningú.
Però clar, com gestiones aquesta situació? Jo crec que ho fa molt elegant, en Cuní. Bé, és un home dels anys 90, no?, que té com aquesta actitud bastant autoritària una miqueta. Però bé, se'n van sortir.
Mira, Maria Antònia, ara, parlant dels oients, mos acaba d'arribar un missatge... d'en fet, és d'un gran humorista, en Xavi, que mos diu... Sobre sa ignorància hi ha un acudit. Què és pitjor, la ignorància o la indiferència? I l'altre contesta, no ho sé, ni m'importa.
Ah, boníssim, boníssim. M'encanta, m'ha agradat molt. Home, espero que m'ho estigui sentint. He rigut, he rigut.
Tens mèrit en Xavi Conyelles, eh? En Xavi Conyelles, humorista. Company també nostre.
Edo, clar, hem de dir en tot cas que la ignorància, ja sigui de no voler-ho saber, no de saber-ho, el fet de ser ignorant, fins i tot, està contemplat per la llei. No sé qui soc, no sé qui
soc, no sé qui soc, no sé qui soc. Sóc aquell que pensa en tot i en res. Maria Antònia, sé que sempre te remuntes a l'època antiga per justificar les emocions que mos dus. En aquest cas, l'estat d'ignorància, veurem. Com va començar
clar,
aquest estat d'ignorància?
És que és molt interessant perquè ja existia en el dret romà un principi de dret que segur que a vos sona, no? Ignoratia juris non excusat. Que vol dir, bàsicament, que el fet que tu no sàpigues que una cosa és il·legal no te salva de complir la llei. Clar, això està molt bé perquè, evidentment, l'Estat té l'obligació de fer les lleis públiques perquè, clar, ningú se pugui excusar. Perquè si valgués la pena dir, ai, és que no ho sabia, seria un caos, no? Clar, així a nivell personal, no jurídic, una vegada m'ha passat que estava amb un al·loc que havia estudiat cine i després va fer filosofia, fatal, estaven junts i li vaig dir, tio, has fet una cosa malament. i me va contestar que com podia i fes bé si no el coneixia realment. Clar, i jo m'ha quedat amb una
t'ajuntes amb cada un?
Terrorífic, clar. I la cosa era, si te convida a sopar i no fas ni el gest de rentar els plats, bé, bé no està. Vull dir, i aquí faig un petit espai per dir forca i presó, aquí instrumentalitza la seva ignorància. És a dir, en Jake era molt clar, no? Que no saps que una cosa estigui malament, no t'eximeix de fer-ho bé, però les relacions a vegades és molt complicat, perquè si li dius a algú qualque cosa, diuen, és que no sabria que te sabria greu. Home, pues, no ho sé, penseu.
Exacte, una mica de vista, per l'amor de Déu. També t'he dit que si la discussió, en aquest cas, era el fet de que ell no va, te va convidar a sopar i no se va aixecar a escurar, te vas haver d'aixecar tu i vas escurar tu i una mica de vista. Sí.
A menys que no sàpigues com van les coses, que directament no tens educació. Vull dir, és a dir, pots no desconèixer els codis que hi ha quan una persona te convida a sopar. Pot desconèixer que s'ha de saludar la gent per dir bon dia.
Exacte.
Pot desconèixer que t'has de donar les gràcies a la gent, evidentment, però una cosa són saber les coses i l'altra cosa molt diferent, estimat meu, és no tenir educació.
Ignorantia juris non excusat.
Li vas dir això,
eh?
Li vas treure de que teva.
Clar, no, de fet, supos que després van discutir de què eres bé i què eres mal, i clar, van perdre el temps i esconir, i ja està, i m'ha tornat a seduir. No pot ser això, no pot ser. En tot cas, és veritat que sí que existeixen esforços perquè siguem ignorants. És a dir, per exemple, tenim molt de mecanismes dins el que seria la nostra societat perquè se preservin certs secrets. He de dir que ja vos faig un adelant que el pròxim capítol anirà sobre precisament això, els secrets, perquè he estat, com llegit, i ho he estat superinteressant, perquè mirau, tenim acords per preservar informació des de la confidencialitat, la intimitat, la privadesa, tenim el secret de confessió, el secret de vot, el secret professional, el secret d'estat, l'anonimat i el meu preferit, dret a l'oblit. Uau! Clar, és que la informació es poda i és veritat que certs mecanismes perquè no tots siguem ignorants de certa informació que potser no mos pertoca, no? Jo és veritat que sempre me recordo això quan dic que vull ser discreta, no? Informació es poda, intenta tenir un, no? Un secret personal, jo què sé. Bueno, no ho sé, no ho sé.
Nosaltres dues hores aquí cada dia, ràdio, secrets. Massa coses, saps, la gent.
Sí.
Exacte, secrets pots, entre els oients i vosaltres. Bé que feis, està molt bé. Però clar, és veritat que ara no hem d'entrar en teories paranoiques de si s'estat vol que siguem ignorants o no. Però la realitat és que és veritat que a vegades ignorància a vegades és fabricada. Uh-huh. I de fet, hi ha un camp d'estudi que s'encarrega precisament d'analitzar això, de quina manera se propaga informació falsa o que la gent desconeix. I se diu agnotologia. I, de fet, aquest terme el va introduir un historiador de la ciència, que es diu Robert Proctor, que bàsicament això investiga com se genera activament la ignorància a la societat, ja sigui a través d'aquest secretisme militar o judicial o per mitjà de polítiques deliberades.
Però com se fabrica exactament la ignorància?
Clar, el que hem publicat dades científiques errònies o tendencioses per crear confusió. De fet, en Proctor afirma que és la tecnologia de la desinformació. I precisament ell comença el seu estudi i se remunta en els publicistes de la indústria de tabac dels anys 50, perquè, clar, tot el màrqueting que va era fer creure a la gent que el tabac no era tan dolent, o sigui, que desconeixessin les causes perjudicials que tenia, clar. I avui en dia és una pràctica supercomuna en temes com el canvi climàtic, la teoria de l'evolució. Clar, s'intenta fer creure a la població que encara pot ser, existeix un debat quan realment no n'hi ha, clar. I a més, quan més en xerram o més ho posem en dubte, pot ser paradoxalment més dubtes genera la gent, no? La ignorància també és poder. I precisament la agnotologia és literalment la creació deliberada d'ignorància per controlar el que seria personal.
I aquí és on entra igualitat abans, és màrqueting quan xerram de tabac, però també la propaganda quan xerram de religió o política, que abans la propaganda podia ser nodo i la gent el consumia tant sí com no perquè no quedava més remei, i ara la propaganda és perquè no queda més remei els mitjans de comunicació, les xarxes socials, on constantment mos dinamites a vídeos i és constant el bombardeig que hi ha. Però, bueno, és veritat, però també, Maria Antònia, que és ignorància a vegades les persones són les persones ignorants, podríem dir, més atrevides.
Exacte, a vegades, però és que la gent que menys sap, perdoneu, se creu amb més capacitat de poder opinar, no? I això, de fet, té un efecte, té un nom, i se diu l'efecte de Dunning-Kruger.
Porque te advierto que me he cansado, que todos los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
Això se diu, Maria Antònia, xerrar sense sobre, no?
Exacte. Clar, aquest efecte de Dunning-Kruger bàsicament explica el biaix cognitiu que demostra una cosa molt curiosa. Que la gent que menys sap, o sigui, la més incompetent en una matèria, té més seguretat per expressar-se i se creu molt més intel·ligent del que realment és. En canvi, els experts tendeixen a subestimar perquè se pensen que si una cosa és fàcil per ells, també ho pot ser per tota la resta. Llavors, clar, això ho van demostrar l'any 99 dos investigadors de la Universitat de Cornell fent experiments precisament amb estudiants de psicologia. Clar, els deductors de l'estudi ho van resumir bàsicament. El problema és incompetent, és un error sobre si mateix, o sigui, se pensa ell mateix en major mesura, mentre que el desespert és un error sobre els altres, és a dir, que se pensa que tothom té el seu mateix nivell. I hem de dir que aquest estudi tan brillant els va guanyar, els va donar el premi de la Ig Nobel de l'any 2000.
Ig Nobel no són els Nobels de tota la vida, o sí?
No, no. Els Ig Nobel són uns premis que, com diu la pròpia acadèmia Ig Nobel, és per celebrar la investigació que també fa riure i després fa pensar, no? Ve de ser Ig Nobel, que se pronunciaria igual com innoble, no? Com, per exemple, un Ig Nobel que va guanyar un físic que he estat llegint era un que teoritzava sobre la física dels espaguetis en la salsa de domàtica. Deia, jo què sé. Vull dir,
Xavi Pou en va xerrar un pic a la seva secció, tot això, els va explicar.
Exacte.
Profunditat, sí.
Exacte, exacte. Me'n record. Així que res, en tot cas, es veurà que en aquest fenomen, de que parlant d'aquesta cosa de l'efecte crooning, hi ha un matís molt important, perquè en general aquests primers estudis se varen fer sobre sempre subjectes nord-americans. Però clar, uns anys més tard, l'any 2001, se va publicar un altre estudi titulat Conseqüències divergents de l'èxit i el fracàs al Japó i a l'Amèrica del Nord. Que clar, aquí el que va demostrar és que les forces culturals en un paper superimportant en separació d'aquest viatge. I clar, sorpresa de ningú, se va veure que als japonesos els hi passava tot el contrari. És a dir, la gent del Japó tendia a subestimar les seves pròpies capacitats. Per tant, allà, per ells, tenir un baix rendiment o fracassar en qualque tasca concreta no generava falsa superioritat, sinó sabeu com una oportunitat per millorar i realment se sentien com un poc més acomplexats. Clar, d'aquesta manera intenten, com sempre, pensar en col·lectiu i millorar, no? I clar, ara anem a Amèrica del Nord, que clar, aquest viatge els servia per fer-se xulos, i realment el Japó és tot el contrari, no? Com una cosa de cridar l'atenció i millorar.
Me sento identificada amb els japonesos, eh? Jo també subestim les meves capacitats.
Clar, és que falta veure si hi havia homes i dones també en aquest estudi. Segur que també pot haver un biaix de gènere,
segur,
no?
Segur, bueno, sempre hi és.
Sempre hi és, sempre hi és. I en tot cas, pot ser que això dels Estats Units i s'ignorància ja fa temps que m'ho ronda, no? I preocupa gent, tant com, per exemple, per escriure un article. Que el futuro ya está aquí.
Això de relacionar la ignorància amb els Estats Units. A veure, Maria Antònia.
Mira, en aquest article se de el culte a la ignorància i el va escriure el famosíssim Isaac Asimov. Llavors, Asimov de que en els Estats Units hi havia com una corrent d'antiintel·lectualisme històric alimentat per una noció completament falsa de la democràcia. És a dir, ell de que últimament hi havia com aquesta sensació de que la gent de la meva ignorància és tan bona com el teu coneixement, entenent la democràcia malament, no? Explicava que la gent rebutjava en els experts i en els professors, els quals anomenaven despectivament elitistes, i que, això és molt fort, els mateixos polítics xerraven malament a posta, de manera com poc gramatical i, clar, que els polítics no volien semblar massa intel·ligents per no ofendre la seva audiència. El més fort és que aquest article la va escriure en els anys 80.
És que és vera que ara, això dels influencers i tal, Vull dir, l'ignorància és com una cosa que està molt present i els fa més propers, no?, cap a la gent. Vull dir, al final la gent s'enganxa perquè sent que és igual que aquesta persona, no?
Clar, jo crec que li atreu a la gent a veure que la gent que ens representa, o els influencers, o la gent que idolatran de qualque manera, baixarà la menció, són molt semblants a nosaltres i per això ens atreu a la naturalitat de les persones.
La banalitat ven.
Sí, oh? I la senzillesa també una mica, no?
O la simplesa.
Molt fort. Simplesa.
Però no és el mateix senzill que simple.
Però això dic que no és el mateix.
Exacte, la simplesa. Però clar, aquí és molt fort quan diu que són els polítics que no volen ofendre les masses, no? I no volen semblar molt intel·lectuals. Home, doncs en mi si un polític és un poc intel·lectual, més que millor,
no? Està
no?
de més, eh?
No està de més, que, no sé, idioma, jo què sé. En tot cas, clar, després xerraven a Simov del famós eslògan de el dret del poble a sabre. I clar, a Simov de com, molt bé, tenim el dret a sabre que passa en els tribunals, en els governs, una premsa lliure. Clar, ell era supercrític en aquest article i de com, el problema és que la gent no sap llegir, no? De com, l'americà mitjà difícilment sap desxifrar un titular d'esports, bueno, o s'interessa més per això, però és incapaç de llegir més paraules consecutives a lletra petita. Per tant, ell per ell no era tant la cosa forta de si la gent havia d'educar-se o no, sinó la solució per ell era necessitar de qualque manera que la societat aprovi, valori i recompensi l'aprenentatge en lloc de castigar-lo. És a dir, en quin moment ens hem tornat locos que criticam a la gent que sembla ser que en sap més que nosaltres. Era, mira, ben haja, saps? I així tots podem aprendre. Res, l'he trobat terroríficament vigent, sabeu?
Sí, sí. Maria Antònia, exacte, terroríficament vigent, però per alegrar-nos una micona, nosaltres sempre esperam aquí. La teva anècdota. Com t'agrada posar aquest grup de música reïna?
M'encanta, m'encanta. A veure, m'encanta. A més, s'estan llevant de la plataforma de Spotify, reïna, en tot cas.
Sí, a veure, ho vàrem tractar aquí a Xiu-Xiu. Molts artistes mallorquins, en aquest cas, s'han juntat per partir en massa de Spotify i fer boicot perquè aleguen qüestions polítiques. En tot cas, Maria Antònia, a mi m'acosta creure que tu tens una anècdota en sa ignorància, perquè tu d'ignorant sí. No tens res.
No, Edo, Inés Mateu, jo d'ignorant sóc una bona estona, ja ho veureu. Perquè amb això que aquesta anècdota passa de les 8 del vespre. Justament era dia 7 de gener i estava mon pare i mon mare tranquils, respirant la tranquil·litat de tornar a tenir casa per ells i els fills respectius ja havien tornat a les nostres cases, no? Jo estava a Barcelona concretament. Amb això, que mon pare i mon mare els hi crida un número desconegut. L'agafen i era un guàrdia civil. Deixem aquest moment apartat un segon i anem a moments després, en el meu pis, el mòbil de la meva companya també comença a sonar i ella l'atén immediatament i diu hola, i efectivament era mon pare i mon mare que diuen, no, Maria Antònia, està amb tu? On és? Què passa? I li diu, sí, sí, està aquí, està sopant. I diu, Eda, vinga, anem a xerrar amb ella, fes el favor de passar-me-la. Agafa el telèfon i mon mare me diu, on tens el mòbil? I jo, no ho sé, dins la motxilla que has d'arribar. Passa res i me diu, i la cartera on la tens? I jo, ai, mamà, deixa'm fer allà mateix, però què passa? I me diu, sí que ho tens allà mateix, però ho tens a Can Guàrdia Civil que s'ha trobat en terra pel carrer. I clar, amb això me donen una direcció i vàrem anar la meva companya i jo a cercar el meu mòbil i la meva cartera sense abans d'agafar la meitat del formatge maones que m'havien duit, perquè clar, havia de ser agraïda. M'ho van plantejar si dur-li una botella de mi que mai havien begut per anar a una festa, però clar, vàrem dir, botella de vi de pis d'estudiants, bueno, és que baratíssima, llavors, bé, és igual. He de dir que m'he posat ultra nerviosa quan vaig ser conscient que havia perdut el mòbil, pensant en tota la intimitat que això condu. En tot cas, arribam en aquella direcció que mos havien donat, hi havia un home efectivament normalíssim, no anava vestit de guàrdia civil per la meva decepció, la veritat, estava fora de servei, i sabeu que mentre que passejava el car, estava passejant el car i s'havia trobat una cosa darrere l'altra. Clar, a la cartera...
Però, o sigui, Maria Antònia, vares perdre primer el telèfon i després la cartera.
Un de vora l'altre, m'ha dit que ho va trobar en terra en el carrer com una tiranga. Clar,
i a més ho troba un guàrdia civil, telefona a casa teva a Solla per avisar ton pare i ta mare. Ton pare i ta mare te diuen: Maria Antònia, has perdut el mòbil i la cartera i ho té un guàrdia civil a Barcelona. I tu, per ser agraïda, li dus un formatge de mo.
Exacte, exacte, així és.
Increïble.
Així va ser, Inés. I en tot cas, he de dir que, clar, que jo m'ho va veure que tenia el codi de mon pare i mon mare i li va fer molta gràcia. Jo en aquell moment no tenia el mòbil bloquejat i per això va ser possible que pogués cridar mon pare i mon mare. Així que un poc, el resum de tot això és que, clar, evidentment, jo no puc cercar, no puc saber que he perdut una cosa si desconec que l'he perdut en primer lloc.
La teva ignorància, idò, és d'ignorància de banda veres, eh?
Exacte.
És a dir, no saber.
No saber que m'he perdut el mòbil i la cartera, efectivament.
Bé, idò, però ja sí que sabem és que tu tens una gran capacitat de coneixement. Per tant, no sé si t'ha acabat de comprar la anècdota d'ignorant.
No ho sé.
Despistada, despistada, sí.
Despistada, sí. En tot cas, evidentment, d'aquell guàrdia civil vàrem ser agraïdíssimes i després m'ho va dir que la seva dona havia estat infermera i vàrem viure durant un temps a Palma. Així que res, el món és un poder.
Si mos escolta, gràcies per aquest servei públic de tornar el mòbil i la cartera a la nostra companya Maria Antònia, que crec que no és la primera vegada que ha perdut un mòbil i cartera per Barcelona.
Exacte, i que és més ignorant que perdre objectes físics, no? En tot cas.
Maria Antònia, gràcies, que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Bona nit. Adéu.
Radios, conocimiento. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Tant mos agrada fer una mirada en el passat.
Que ballet quan era jove.
I avui en aquesta mirada, avui en nostàlgia, educació física, o com m'agrada jo dir-li, gimnasi. Gimnasi, allò que era el cel, allò que podia ser també l'infern.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece.
Home, gimnàstic, què li deu volta? Gimnàstic, educació física.
Gimnàstic,
educació
gimnàstic.
Física.
Clar, perquè tu ets una altra generació. Sí.
En sèrio, gimnàstic?
Sí.
Però clar. Què sou? De què nau?
En gimnàstic. En gimnàstic. Ara que faig la roba de gimnàstic.
Sí. Avui m'he deixat la roba.
Gimnàstic d'escola
privada. Jo te'n puc contar moltes de gimnàstic.
Home, em sembla l'infern pel voltros.
Infern.
Sí? Cel. Cel absolut. Eres sort bona.
Era d'aquestes que cridava.
Cridaves, eh?
No, bé, jo ja t'ho aniré contant, perquè és que n'hi ha moltes.
Bé, m'ho contaràs, però què és el que més vos agradava d'anar a gimnàstic?
Xafardetjar.
Clar.
Estar de fora de l'aula.
Jo crec que agradava molt quan tu feies un esport i tocaves teu esport i eres el bo. I els altres, jo que jugava a bàsquet, tocaves bàsquet i era aquí.
I te lluïes.
I jo me'n lluïa i eres millor i eres superguai. I la gent, Jordi.
Eres el millor dia de la teva vida. Molt bé. Exacte. A més, evidentment, li hem hagut de demanar en el company d'esports i per això sentirem ara Xisco Ribas i Marta Sampas.
Mem, jo d'educació física tenc un molt bon record i m'agradava més que el pati. Crec que era 5-6 de primari, estàvem fent tenis en el pati i, clar, no mos donaven raquetes, mos donaven bé, una espècie de raqueta, per dir-ho d'alguna manera, que era tota de plàstic i tot d'un color. Vull dir, era un bon quadre, la raqueta aquesta. I res, estàvem fent un pot de peloteo per parelles, passant-nos la pilota, i jo va arribar un moment que me vaig motivar. I fent així peloteo passant, me va venir la pilota, li vaig donar de revés en totes les meves forces i la raqueta va sortir volant. En la mala sort de que la raqueta on va aterrar i de la cara d'una companya.
Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Mi educació física m'encantava i se m'adonava beníssim, òbviament, xiu, xiu. Des de la banqueta de Marta Sampas, sí, no, el mare que mai me va sobrar, tot lo contrari. Bueno, sí, sí que me... Sí que és vera que qualque vegada me sobrava, però clar, perquè jo entrenava a l'hora baixa el tenis, bé, de més petita natació, i no record que m'importàs. Però sí que després d'assistir tot, me sobrava un poc de vegades l'educació física, perquè després pensava, ostres, que després tinc que entrenar 3 hores de tenis.
Bé, en primer lloc, volem demanar disculpes d'aquí a sa companya d'en Xisco Ribas, si va rebre aquella raquetada fora voler, li demanem disculpes de la seva part i de part nostra. I en segon lloc, també hi havia aquella gent que estava que feia esport molt i lluïa sempre i treia molt bones notes. Però ara m'interessa molt saber les anècdotes que teniu per jo, perquè per mi que són bones.
Bé, jo aquí no vols, vull dir, intent tantes de...
Bé, una que te revengui.
Jo era d'aquestes típiques que mai van arribar a fer la signatura així com toca. Jo era de les que sempre se deixava la roba entre cometes, perquè nosaltres havíem de dur un xandall per canviar-nos a l'institut. No me movia, si me movia feia voltes caminant pel pati. Sempre me les enginyava per no fer la signatura. I jo
que
suspenia...
Fa mal un peu, fa mal la ròtula, i però aquest la ròtula.
En el final. Sí. Jo suspenia educació física i un dels trimestres que vaig suspendre a l'institut, mon mare me va dir, com que ets suspès educació física i no pots això, m'acompanyaràs a fer aquafit. I me va castigar, entre cometes, a anar a aquafit amb ella a les piscines de la UIP. Amb ella i la resta de senyores. Clar. Fins que provés educació física.
Molt bé, i finalment de provares, no te quedava una altra.
Home, sí, si no, no seria
aquí. Qui estens, això sí que no està.
Amen, Jordi, entenc alguna d'anècdota?
Sí, jo, vosaltres recordeu que en el principi de curs te feien proves físiques.
Sí.
I hi havia diferents. I n'hi havia una que era resistència. I tu havies d'anar corrent.
Cornavet, per
això,
mi.
Tu anaves d'una banda a l'altra i anava fent pip. I cada vegada pitava més ràpid.
Sí.
I doncs jo en aquell moment, físicament, estava bé perquè jugava a bàsquet. I anava bé, jo anava sobrat per fer la prova bé. Què va passar? Que enmig de la prova vaig tenir unes ganes d'anar al bany.
Jordi!
Però a fer majors... I va ser, o sigui, no vaig poder, de fet, vaig passar, o sigui, vaig creuar la línia i vaig seguir corrent cap al bany i vaig acabar traient com a super baixa nota.
Jordi.
Perquè no podia, és que no podia.
No havia entès.
Tanta sort que has dit, vaig acabar traient baixa nota.
Imagina't que a mi allà en el poliesportiu, però bueno, bé, finalment, imagina que va anar bé, vas a provar.
Vaig a provar justet, però ja podia treure bona nota.
Angelina és del migjorn.
Que l'educació física m'agradava molt. El que passa que sempre me solia tocar a darrera hora, quan la panxa tenia més fam de tot. La veritat és que en aquells tempos anava un poc a feixuga i segons quins deports, com per exemple el rugby, no m'ha anat bé mai. El bàdminton, el futbol, el bàsquet, jugar pitxi, tot això m'anava molt bé.
sincerament, que sincerament, sempre fa trampes.
Ho hem sentit, hi havia una època en què l'educació física se li deia gimnasi. Això ho hem dit abans, vaig a gimnasi, la roba de gimnasi, què farem avui a gimnasi? Bueno, gimnasi. A Espanya l'educació física com a assignatura existeix, però atenció, des de fa uns 125 anys, això de manera oficial, el batxillerat, tot i que els seus orígens escolars venen del segle XIX, quan es parlava de gimnàstica, però naturalment el pla docent ha canviat molt, però molt. L'Iniu de Buja.
Jo, quan anava a EGB, això de l'educació física eren els padres. Educació física, res. Els dies que plovia, dins la classe a llegir quatre contes, i els dies que no plovia, de fora, a jugar a mato, a conillons, o a quatre coses d'aquestes. I clar, vas creixent així, i en el final, quan és que arribava ja a cursos més avançats, el que molt feien era jugar quasi tota la classe a amagamós, i me'n recordo un pic que molt havien d'amagar i guanyava el darrer que trobàvem, i teníem tot el camp d'esports per amagamós. I em vaig enfilar un arbre perquè vaig dir, jo en aquest joc l'he de guanyar, i tenia aquest esperit competitiu molt. Vaig començar a picar crits i bells perquè, clar, una cosa és pujar i l'altra és baixar. I per pujar ho vaig tenir relativament fàcil, però ara de baixar no hi havia ordre.
Després arribaves dient que era dia d'educació física, però plovia.
No,
i aleshores què passava?
Era un desastre.
Teoria.
A pel·lícula.
El fora de joc, en futbol... Què passa?
Quan... Teoria d'això, sí, m'ho ensenyava.
Un dia això va entrar.
Són mesures de la pista de voler.
Ah, exacte, era un clàssic.
No, nosaltres fèiem anatomia, a lo millor.
Un pic a la vida, vaig fer anatomia. Devies anar a una aula d'avançats.
No, però molta gent de l'època, vull dir que... Educació física s'ha fet també el típic potro, no? Sabeu aquella estructura, no?, que s'havia de botar. Molt d'infants ho passava molt malament en els anys 60-70.
Lo de pujar la corda, que sempre és molt mític, no?
Sí.
Lo de pesclar una corda, que dic...
Sí, però això són les pel·lícules americanes.
També, sí, nosaltres això no ho
van. Ah, no, en Lluís Fortunes, control tècnic, fa que sí, que ell també ho ha fet.
Pujar una corda.
Sí, jo no ho he fet mai, però bueno, com dèiem, hi havia, per algunes persones, educació física era el cel, i ara sentirem l'infern. Abaixarem a les profunditats de l'infern, en el nucli de la Terra, perquè hi ha gent que no li agrada gens ni mica. Sentim el Liam.
Hola a tots aquí de Xiu Xiu, jo soc en Liam i us vinc a contar la meva experiència a les classes d'educació física, que, bueno, més que experiència, per jo eren una mica de supervivència. Bueno, jo, com anava a una escola on anàvem uniformats, jo havia de dur la meva bossa amb el xandall i, claro, una mania que he tingut sempre, que encara ho tinc, és deixar-me les coses de casa meva. I, clar, com no dues xandall moltes vegades, m'havia de quedar en el banc ben com la gent fa la classe. I, bueno, també he de confessar que moltes d'aquestes vegades no era un accident, sinó que era intencional no dur la bossa d'educació física. I havia d'anar un poc esquivant els suspensos.
Després arribava també el dia en què tots mos il·luminàvem i mos fèiem ballar. I vos, sí. Clar, vos quatre replegats de classe, vos aplegàveu i fèieu un ball. I,
era... Sempre començava, no? Genoll en terra, m'ho aixecava a poc a poc.
No, també sí, sí. T'ensenyaven ball de saló moltes vegades.
Sí. Jo no m'ho... Tampoc m'ho
m'ho m'ho. Sí, i cadascú li tocava. A mi m'ha de tocar els balls.
Ah, sí?
Havien de fer un...
I una altra vegada mos varen fer una classe de relaxació, que va estar bé.
Això sí que ho varen fer un dia que plovia.
Aquesta sí que te va agradar.
Sí, no m'ho haig d'aixecar en terra.
No, per això dels balls, en Jordi ho ha dit molt bé, primer fèiem... clar, començàvem així com en terra...
Però això és molt modern, no?
No, no te pensis, després que m'ho feien cap enrere, un sortia, l'altre entrava, un feia el seu pas estrella... Que sé,
però jo no sé si els infants de 60, 70 o 80 han fet balls a educació física.
No ho sé.
Nosaltres no n'hem fet de
balls. Ball de final de curs s'ha fet sempre.
Això sí, però això és un altre tema. No entrarà dins la signatura.
Un dia farem, també.
Un dia farem un ball, això.
Farem el tema del ball de final de curs.
Escoltam el darrer testimoni.
Exacte, feta la llei, ja ho sabeu que ha fet la trampa.
Les classes setmanals d'educació física, sempre per començar, mos fan fer quatre voltes, corrent a peu, envoltant l'escola. I a nosaltres no mos agradava gens. Tothom se queixava. I una vegada vàrem veure que el mestre no mos mirava i vàrem agafar les bicicletes i vàrem fer quatre voltes i allò en bici. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me.
happy days but sad facing. Heaven knows I'm on the case, or how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your
Letras Radios, participación. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Cada dimarts, cada setmana, pujam a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque amica amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
A un indret que pot recordar-nos a casa nostra per la mà i la muntanya, però molt diferent perquè parlant del mar Atlàntic.
És, com nosaltres, una de les destinacions més estimades pel turisme del sud d'Europa, tant per qui cerca tranquil·litat com per qui vol aventura, surf o bona gastronomia.
És una regió icònica, representativa del país, allà on se troba aquesta regió. Avui a Illencs pel món, l'Algarve, Portugal.
Eu não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha.
Bé, evidentment, ha estat una errada. No és la mà Atlàntica, és l'oceà Atlàntic.
Sí, a mi m'ha sonat estrany. No, però ja està. Sí. Mea culpa, direm. Mm. Mea culpa que és portuguès?
Italiano.
No en llatí?
No ho sé, Inés.
Bé, avui som a Portugal, a l'Algarve, perquè ja hi ha en Lluc Frontera. Lluc, hola, com estàs?
Bones.
Què tal? Per l'Algarve. Què hi fas, allà? Exactament.
Bé, estic d'Erasmus, de fent pràctiques.
Mm-hmm. Què estudies tu?
Estic estudiant imatge i so en el Juniper Serra, de Palma. Mm-hmm. I per les pràctiques vaig tenir l'oportunitat de fer d'anar d'Erasmus.
Mm-hmm. I ho vas triar tu, aquesta destinació?
Sí, vaig mirar... Jo tenia moltes ganes d'anar a Portugal o Irlanda i vam estar mirant i el nostre centre tenia contacte amb el centre on estic fent ara les pràctiques.
Uh-huh. I com va això d'estudiar dins el sistema educatiu portuguès? Quines diferències hi veus?
Bé, som molt tranquils aquí. Ho fan tot molt en el seu ritme i si se fa, se fa, i si no, ja va bé. Però no estem més acostumats a més canya per aquí, mm-hmm. per Mallorca.
Molt bé.
Què és el que més te va sorprendre quan arribares?
La gent és molt, molt xerradora. Però pel carrer t'aturen per xerrar-te sense conèixer de res ni res.
I què te diuen, per exemple? Avui, aquesta setmana que t'han
dit? Me demanen que per de bon soc, que faig aquí... Després, de vegades, simplement te diuen, tipo, ai, que per què estàs en el parc, o per què estàs esperant en el bus, o coses així. De qualsevol cosa te demanen.
Vol dir que, si te demanen d'on és, vol dir que te veuen venir. Reconeixen que no ets d'allà.
No, és que sempre me comencen a xerrar en portuguès i jo les he de dir, ui, no entender.
Clar, i xerrava, passava a l'anglès, imagina.
Sí. Oh, de vegades en l'espanyol.
I això ara,
ara t'anava a dir, castellà o català, fins i tot, se pot arribar a entendre, no?
Tothom en sap per aquí de castellà i avui he trobat una dona que en sabia de català. O sigui,
ah, molt bé. I això que la gent sigui tan oberta i que fins i tot esperant l'autobús on es part a xerrin, això te va bé o no t'acaba de fer?
segons. La primera vegada que me va passar me va xocar un poc, però com era una dona així major, molt maja, i de passar.
Tu d'on és, Lluc? D'on ets?
Jo, d'Inca.
D'Inca. Imagino que bé, que haver canviat radicalment de paisatge, el deus aprofitar també. No sé si has començat a fer coses o hobbies que abans a Inca no feies, fa uns mesos.
Sí, mem, les platges aquí són molt diferents a com són a Mallorca. És com, tenen tot molt com roca enmig, però una roca diferent a la que tenim nosaltres. I quan tenc la platja, res, a 40 minuts caminant, estic anant més, sí, això.
Home, 40 minuts caminant per un illenc és molt, eh? Però veig que l'aire portuguès t'afecta, ja.
Jo sentint que m'he de fer 20 minuts en bus.
Ah, bé, també. Que és el que més t'agrada, idò, de viure allà a l'Algarve. Te sents acompanyat, hi ha gent que has pogut fer amics...
Sí, sobretot això, lo bona gent que se gent per aquí, els meus companys de pis són tots un amor i se gent és com molt rebedora. De seguida t'accepten per tot.
És una pregunta que m'agrada molt fer i és el preu de l'habitatge. En aquest cas, imagina que te pagues per una habitació, més o manco poden dir que pagues.
Sí, jo ara estic pagant 450, però perquè estic compartint pis amb tres companys més.
I el preu d'un cafè amb llet, per exemple...
Uf, és que tot per aquí, per a l'Arbe, és més car, però el cafè crec que està com a 2,50 o alguna cosa així.
Perquè és una zona més turística, no?
Sí. Mm-hmm. Exacte.
Quan fa ara? Quant de mesos fa que ets allà?
Vaig venir per mitjans de març.
Ah, no fa molt. Idò, jo no, crec que la pregunta que normalment feim, ja sé la resposta, escolta.
I t'enyores?
T'enyores?
Moltíssim, sí.
Ah, bé.
Això sempre. Com si me'n vaig 2 dies de Mallorca.
Molt bé, Lluc. I de quan has de tornar?
Dia 30 de maig.
Dia 30 de maig. I te queda res. Aprofita sí. Moltíssim aquesta experiència, Lluc. És l'alumne de Juniper Serra, de la formació professional d'imatge i so. Està gaudint del seu Erasmus a l'Algarve, a Portugal. Així que, Lluc, gaudeix moltíssim i t'esperam aquí, a Mallorca. Ben aviat.
Gràcies.
Adéu. Que vagi molt bé. Influencer o defluencer? Aquesta és la gran qüestió. Bé, doncs, l'altre dia parlàvem dels defluencers, aquells influencers que no recomanen certs productes. Eh? Per això avui vos duim 5 productes absurds i hem de discutir si són o no són útils. És a dir, si com a influencers ets recomanaríem o no.
Exactament, i bueno, vos puc assegurar que això és una secció que si la fem fixa entendrem per molt d'anys, perquè de productes absurds
n'hi ha
arreu i arreu del món. Primer producte, la cuera...
Si n'hi ha és perquè la gent te compra.
Supòs, la cuera amb ventilador incorporat. Acabat bufar la sopa com si fóssim al segle passat. Presentem la cuera amb ventilador incorporat. Agafes la sopa, actives l'aire i a menjar sense cremar-te la llengua. Tecnologia punta per fer exactament el que pots fer tu.
Un besito,
Quin anunci més atractiu, Xavi, m'encanta. Si me'l vens així, te la compres.
Ah, la compres.
Se cuera amb ventilador.
Jo la primera pregunta que he de fer és, si tu li poses un ventilador, no surt sa sopa disparada per totes mans.
Jo m'imagino sa lletra volant.
És que... Totalment cert.
Ja, si bufes un poc més fort de la normal, ja surt tot.
Amb un ventilador... Tu poses un ventilador regulable.
Sí, depèn de sa densitat des menjar. És a dir, si és una sopa líquida, possiblement si ara ve, si és una crema de porros, per exemple, és possible que no fugi.
Home, sí. Que sí, surt.
No ho sé, depèn, evidentment, si li posa un ventilador aquest de sòtil que venen a
jo no li recomano aquesta cuera, per això que diuen en Jordi, crec que sa física està en contra d'aquest producte.
I perquè hi ha un ritual, també, de mescleu, agafa primer dels costats, que no està tan calent...
Bufa una mica...
Exacte, de fet, la tecnologia diuen que mos individualitza com a societat, i això no va res més en fora que això, perquè imagina que si...
Que sa cuera amb ventilador mos individualitza.
La tecnologia tendeix a sa individualisme.
Clar, no mos ho ha de fer tot, sa tecnologia. Individualització,
exactament, perquè...
Necessites...
Qui te bufarà sa sopa? Una cuera que no té nom ni res.
I a més, sa màgia d'allò que quan bufes en els nens... Vinga, jo t'ho buf, perquè no tinguis por. Vinga,
clar,
bufam
aquí
una
vaig,
mica.
Aquí vaig. Molt bé. Bé, més productes.
No recomanable.
Bé, d'influencer, el que vulgueu. Més productes. El paraigua en sabates. Arriba la revolució contra els vacions. El paraigua per a sabates. Mini paraigües perquè els peus no s'abanyin mai més. Pots arribar a xop a la feina, però les teves sabates entraran seques, dignes i saludant. El producte perfecte per a gent que té prioritats molt rares.
En quin temps vivim?
En quin temps vivim, efectivament.
Un paraigua per sabates.
Així és.
Bé, no m'ho primo una menta. És que a mi m'agrada molt fer es botat damunt el bastiot per sentir-me viva.
Però el paraigua va, o sigui, te banyaràs igual.
Exacte,
no?
Aquí vaig.
O sigui, el paraigua està per damunt, les sabates.
No, però en dos un per a les sabates i un altre en sa mà.
Però, Inés, imagina't un segon. Imagina una cosa.
A dos
xubesquero
i paraigua de sabates.
I en aquestes sabatetes hi surten dos paraigues dels talons o d'on vulguis.
Sí.
Clar, si tu botes damunt un vaciot...
Ah...
Clar,
no
m'ho
serveix, no.
Bé, però este...
Bé, però puc controlar una mica.
Sí.
És com,
sí,
aquest com
no,
sa sopa.
No el cap de veure, perquè per això hi ha paraigos.
M'agrada.
Que ja no te
però
banyes
sabates, o que tiusques. Les sabates sempre queden xopes.
És això, però queden radiades.
Quan plou, ningú pensa en les sabates per protegir-les. Sempre hi ha molta gent que diu que el setín de recanvi és de bossa.
Sí, sí.
No faria falta.
Bé, de fluencer, idò.
No, jo he influencer.
Tu recomanes.
Pa, tu sí. Jo un dia vaig entrar en aquesta ràdio amb paraigua.
Va per damunt les sabates. O sigui, tu si trepitges un vaciot,
ja.
Et trepitges igual.
És que jo l'he de veure en aquest paraigua, perquè jo vull saber si protegeix això de sa sola.
I després topa, és a dir, vull dir, el paraigua topa en ses cames.
És veure que no ha de ser bo de caminar.
I si per darrere te banyes, a no ser que el paraigua tracta com voli sa
sola. Ja ve, d'influencer, si ens ho estiu tant.
No, gràcies. Bé, més qüestions. El coixí... Ah, no, els calçons en taula incorporada. Cansat de menjar al sofà i no saber on deixar el plat? Arriben els calçons amb taula incorporada. Asseus, desplegues la safata i ja tens menjador portàtil. Ideal per a sopars improvisats, pícnics dramàtics i persones que han dit una taula normal ocupa massa el meu pis de 20 metres quadrats.
No, i xuxi, xaxi, que seria punyetes que veig.
Un moment, aquesta cosa existeix? Un calçons taula?
Sí.
Aquesta...
Com són?
Jo he de dir
Xavi,
que
no m'ho crec.
El tenc aquí apuntat. No tenc un dibuix, però... És a dir, això és... Un calçons que, quan asseus, permeten desplegar una petita superfície com si fos una palangana i serveixen per menjar, posar-hi el portàtil o contar coses. I la pràctica és com un menjador enguinxat a les cames.
Jo t'ho diré, locos, una porcada.
Ara.
Jo crec que me convenç un
Jordi,
poc.
Jordi, no siguis
entrar.
Pago.
El vorem entrar amb ungues sabates, amb paraigues i amb els calçons en sa taula.
Això, no sé.
És de vagos, aquest calçon.
Però això,
calçons.
Estàs en el sofà de Catego, tombat.
No te pots aixecar, cames
estirades, bé, cames estirades i te poses allà.
Perdràs a cuina.
I les miques que te cauen, que, per favor.
No, però no per menjar, ni per l'ordenador, per altres coses.
I no te pot posar un coixí, com se sent normal.
No, perquè el coixí fa que s'encrenteixi molt.
Sí, això era bueno.
Bé, d'influencers. Evidentment que sí.
No
això
sé,
em sap molt de greu per l'expressió que faré. Bé, no la faré servir.
Vinga, no recomanant.
No recomanant. Molt bé. Més qüestions. Vos sentiu tots sols o acompanyats? És a dir...
Ara mateix super acompanyats.
Molt bé. Per tant, el coixí en forma de braç humà, Jordi, no és per tu.
Això m'interessa.
Te sents tot sol a l'hora d'anar a dormir? Prova el coixí en forma de braç humà. T'abraça sense roncar, sense moure's i sense demanar-te què te passa. Companyia garantida, converses zero. El descans perfecte per a cos romàntic.
Estàs una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
Això és un influencer. Jo el recomano, aquest.
Molt bé.
És a dir, que qualcú s'aferri a tu dins el llit, sense que hagis tu de fer la feina d'escoltar-lo abans, sí. Jo dic que sí, jo influencer.
És a dir, un coixí amb un braç humà?
Sí.
Jo faria com a por, dormir amb això.
No, perquè te beses.
No ho sé.
Te beses.
Bé, per tant, recomanem.
Sí.
Molt bé, i d'on queda un? Bé, Jordi, recomana o no?
Sí.
Vinga, el Xuni producte
com... A Jordi ja no li queden energies per fer veure que són coenades com a temes, perdó.
El Xuni producte com m'heu recomanat.
Sí, està bé. Però després, Nolta, teniu moixes vosaltres.
No,
sí.
Gràcies a Déu.
Ah, sí, Jordi, a veure què m'ho diu d'aquest, perquè això és traductor de miulos.
Vols saber què pensa realment el teu moix? Amb el traductor de miulos, cada miau té subtítols. Descobriràs grans missatges com «Tinc gana» o «Obre la porta» o «Aquesta casa és meva». Una tecnologia revolucionària per confirmar allò que ja sabies, que el teu moix és el teu cap.
Bueno, soc el diàtre del món, fiat.
Home, això és divertit. Jo vull saber què diu el moix.
Sí, però t'enganaran.
No.
T'enganaran, Inés.
Hem de confiar amb el producte.
Jo no hi confio.
Si el recomanen, l'hem de confiar.
Jo no el recomano ni confio.
Clar, és que hem de dubtar que sigui vera. Que a lo millor te posa qualsevol cosa.
Però tu ara no t'intriga què te diu el moix? Que nom és teu moix?
Natxeta.
Natxeta. Què té per dir Natxeta i Namixo?
Però, això no funciona. O sigui, vull dir, seria graciós a lo millor que te traduís una frase així un poc loca que tu saps que no és vera, però que sigui graciós.
Un pic. Fa gràcia un pic. En el segon no.
El recomanem o no?
En el segon
el recomanem.
El recomanem, clar que sí.
Segur una enganyifa dels de dalt.
Hem arribat en el Xiu-Xiu número 389. Fins demà.
Adéu.
Gràcies per ser-hi.
Ai, podem escriure també, ai. Fui yo, fue nuestro
corazón. El cielo algún día entenderá que ser su mitad no basta. También necesito su pecho.